RAC1 i la Generalitat de Catalunya t'ofereixen Sense Filtres. Converses valentes sobre salut mental amb Marta Cailà.
L'ansietat és un sentiment de por, temor i inquietud que apareix quan ens enfrontem a alguna situació d'estrès o una decisió important. És normal tenir ansietat i, de fet, ens ajuda a superar reptes difícils. Però quan apareixen situacions que no són perilloses i ho fa amb una intensitat desproporcionada, es pot convertir en un trastorn i acabar generant el que es coneix com un atac d'ansietat o de pànic. Els qui ho han viscut no ho obliden mai. Toni Clapés, presentador del Versió RAC1. Benvingut al Sense Filtres.
Moltes gràcies, Marta.
Te'n recordes del teu primer atac d'ansietat?
Sí, me'n recordo perfectament. Això va ser una nit, podríem dir, entre nit i matinada, cap a les la una, dos quarts de dues de la nit, i em vaig despertar amb el braç com adormit i amb unes palpitacions molt fortes, i de seguida m'ofegava, i de seguida vaig tenir la vaig tenir la sensació que estava tenint un atac de cor. I aleshores, en aquell moment, que vivia sol, doncs vaig agafar el telèfon i recordo perfectament que vaig trucar al meu pare, que es va fotre un ensurt de nassos, perquè li vaig dir: escolta, estic a casa i crec que em trobo fatal, i no crec que li digués que tenia un atac de cor, però que em trobava molt malament. Aleshores recordo que em va venir a buscar, em va portar a urgències, i aleshores a urgències em van aplicar tots els protocols de possible angina de pit o atac de cor. Em van tenir tota la nit en observació, i al matí el diagnòstic va ser que havia tingut un atac d'angoixa. I aquest va ser el primer atac que vaig viure d'una manera forta.
Algú t'havia explicat que era un atac d'angoixa quan
no,
et va passar?
No, perquè no en tenia coneixement. És més, quan m'ho van diagnosticar a la urgència, a l'acabar tota la jornada, perquè em van fer tot tipus de proves, tampoc em van dir: bueno, a partir d'ara, si a vostè li torna a passar, faci això, faci l'altre. És evident, a urgències estan per descartar que no era un atac de cor, i ja està, i van tancar la carpeta aquí, no?
I això se't va repetir.
I això es va tornar a repetir, sí. Es va repetir en una altra ocasió, es va repetir que anava, en aquest cas, anava amb la meva dona, anava pel carrer, i a mig recorregut li dic: hòstia, em començo a trobar malament, anem a urgències, però què et passa? Crec que tinc un atac de cor. O crec que tinc una angina de pit. I vam repetir el protocol, vam agafar un taxi perquè em va acompanyar, em van ingressar d'urgències i va passar el mateix. Vaig ingressar d'urgències i aleshores em van fer el diagnòstic i era el mateix, un atac d'angoixa.
I en directe, t'ha passat?
En directe, atac d'angoixa no, però he passat èpoques, he passat períodes de pànic, allò que es diu pànic escènic, doncs pànic davant del micro, això també m'ha passat, no? També em va passar, perquè clar, si això no ho tractes, clar, això es va repetint. Recordo un dia que vam anar al cinema amb la Marta, i estava veient, recordo perfectament, Priscila, la reina del desierto, i em va agafar l'atac de pànic, i vaig començar a ofegar, hòstia, necessito aire, a més estàvem col·locats al mig de la filera, per tant vam haver de molestar a tota la gent.
Ai, pobres!
Vaig sortir corrent, i quan vaig sortir a l'aire lliure, vaig poder-me recuperar d'aquest atac d'angoixa, no? I des de llavors faig una cosa, hi ha coses que m'han quedat marcades, que és que jo sempre, quan vaig a un espectacle, sempre em poso al costat del passadís. Sempre. Si no vaig per invitació i em toco obligatòriament al mig, sempre estic al costat del passadís perquè ja, a part d'aquesta pel·lícula, en alguna altra també he tingut la necessitat d'agafar i marxar a mitja pel·lícula o mig espectacle, perquè m'agafa l'atac aquest d'angoixa. I això, doncs, hi va arribar un moment, perquè aquests atacs d'angoixa, clar, i aleshores ja també els traspasses, per exemple, a mi em passa sempre, és a dir, jo abans de fer el programa, doncs, tinc uns moments de... La sensació és com quan et llences del Dragon Khan, aquella sensació,
sí,
de buit, Doncs jo, cada dia que faig, abans de començar el programa, tinc aquest punt, aquesta sensació de caiguda lliure, de, fins que no dic la primera paraula.
Però com pot ser, amb els anys que fas,
és que, bueno,
que tu estàs al capdavant d'aquest programa, amb l'experiència que tens, Toni, i encara et passa això, no? Abans de cada programa.
I escolta, que al final et poses en mans d'un psicòleg i comences a tractar-ho i comences a gestionar el que és l'angoixa, però l'angoixa sempre la tens, sempre. És com una ombra que apareix, que hi ha un moment determinat que tu... Hi ha molts moments que la pots controlar, però quan es desencadena... Doncs a mi m'ha arribat a passar de... Jo vaig passar un període de temps al programa que no podia entrevistar. És a dir, l'angoixa, la pressió, aquesta angoixa que se'm menjava, i jo era incapaç de fer entrevistes als convidats. I aleshores, en aquella època, doncs recordo que sempre les feia amb tu... I et demanava que les fessis tu, i hi havia entrevistes on feia tres preguntes i no m'atrevia, no em sortia a dir res més, i era una època on també tornava a estar, m'estava guanyant novament aquesta sensació d'angoixa, no? Per tant, l'has de tractar, però l'angoixa no marxa mai, sinó que sempre la tens ja constantment, no?
A més que en el teu cas, i ho sé perquè n'hem parlat, quan t'havies d'enfrontar aquestes entrevistes que et generaven tant nerviosisme, ho vivies amb molts dies d'antelació. Mm. És bueno, a dir, això no és el dia previ, eh?
No, perquè això encara em passa. És a dir, jo, quan marquem a l'agenda que la setmana vinent, suposem dijous, entrevistem a, no sé, és igual, a X persona, per exemple, fa poc el jutge Castro.
Sí, senyor.
Doncs, bueno, jo passo una setmana i mitja angoixat per l'entrevista del jutge Castro. I repeteixo, ho he parlat amb un psicòleg, ho he tractat. Jo patia el síndrome de l'impostor, aquesta sensació de qui sóc jo per entrevistar, o estaré a l'alçada d'entrevistar el jutge Castro, deixaré coses, faré el ridícul, no estaré a l'alçada. Això ho he millorat, perquè al final, a través d'un treball de psicologia, un treball del terapeuta, doncs això ho he millorat, i al final doncs et fa creure que tu també estàs a l'alçada i que portes molts anys fent feina, i que ell té la seva trajectòria, però tu tens la teva, no? Però tot i així, repeteixo, sempre aquest punt d'angoixa, d'incertesa, la incertesa de què pot passar, doncs sí que em fa estar molt en guàrdia, no? I això és una cosa que, per molt que jo m'hi he posat i he tractat, doncs, bueno, no dic cada dia, però de tant en tant sorgeix, no?, aquesta angoixa.
Els experts diuen que les persones amb alta responsabilitat i autoexigència... estan més predisposades a patir atacs d'ansietat. I un altre perfil característic és el de la gent que està sotmesa de manera continuada a situacions on no se senten a gust perquè no saben dir que no o perquè els costa posar límits. T'hi sents identificat?
Sí, pràcticament amb tot. Si anem pam a pam del que m'acabes de dir, crec que...
Alta responsabilitat, ho tens.
Aquí tinc l'alta responsabilitat de... que el programa ha de funcionar, perquè si no funciona, quan s'acaba la temporada, doncs et poden dir, escolti'm, doncs ja hem acabat el projecte, no? Per tant, tu intentes que el projecte continuï. Però ja no només per una qüestió, la gent es pensa, no, perquè és un tema, és una qüestió d'ego, no, és una qüestió que tu també vius, al cap i a la fi et sents responsable, això que parlàvem d'alta responsabilitat, també de la teva família. No? De portar uns ingressos, que hi ha unes despeses, que la teva filla està fent una carrera, i aleshores intentes que el projecte tiri endavant i que funcioni per no posar en perill aquesta estabilitat que tens a casa, això per una banda. Què més deies? La
autoexigència.
Autoexigència, això també ho he tractat amb el psicòleg, soc molt autoexigent.
A tope.
Llavors, soc molt autoexigent, i el defecte és que soc molt exigent amb la resta. I això és un defecte, perquè a vegades exigeixes d'una manera incorrecta, o no estàs encertat a l'hora d'exigir als altres com tu mateix t'autoexigeixes, no?
No saps dir que no.
No sé dir que no, és cert.
I com és que... Això els passa a algunes persones, Què passa? Per, què, els, per què us costa dir que no?
No sé, a més, cada estiu, o és igual, quan ja tinc un parent, penso, aquest any, o arriba el cap d'any, no? Aquest any, escolta, he de dir que no. I comences a mirar l'agenda i dius, hòstia, una xerrada, però com vas dir, que això? Una altra trobada d'una presentació d'un llibre, penso, hòstia, però... I llavors, la presentació d'un llibre comporta... molta feina.
Oh, i tant.
Perquè t'has de llegir el llibre, t'has de preparar la trobada, que, el que et deia, de no fer el ridícul, etc. Per tant, no es va dir que no. Però has dit un parell de coses més que m'han cridat molt l'atenció.
Et costa posar límits.
Em costa posar límits, sí, sí. Bueno, perquè per, no saps dir que no, i a tot, bueno, quan t'ho proposen, dius, bueno, va, doncs vinga, doncs provem-ho. Provem-ho fins
i
que...
I després tot això t'angoixa, perquè clar, després, quan arriba el moment, dius... Per favor.
Per què vaig dir que sí? Sí, sí, per què no saps dir que no? Perquè aquest és el quid de la qüestió.
I encara que saps que et passa això, això...
O sigui... Jo, repeteixo, procuro, o sigui, intento dir que no, però no sé com ho faig, que al final, doncs vinga, va. I a més, saps què passa? Que hi ha una cosa que a vegades ho comentem, que no sé si et passa, que és... Tu dius, això per quin dia? No, això serà el 22 d'abril. Ui, d'aquí al 22 d'abril, va, vinga, apunta. Però el 20, si estàs viu, el 22 d'abril arriba.
Oh, my God.
I llavors dius, hòstia, quina mandra, el 22 d'abril, ara hem de fer, ara em toca fer això, aquest acte, no? Un acte. I ara, per exemple, tinc dos o tres actes i coses que en el seu dia vaig dir, sí, home, però ja s'acosten. I aleshores, quan s'acosten, penso, hòstia, quina mandra. I aleshores és sempre la sensació de... Jo, per exemple, fa poc vaig fer un acte que la meva dona em va demanar, allò que... És que jo tenia un conegut que sempre em deia, que estava vivia a Calella de Palafrugell, que sempre em deia, es deia Sergi, i em deia, Toni, a la vida no hi ha res gratis, ni la dona. I ell ho deia perquè sempre que et demanen un favor... o que tu demanes un favor, te'l cobraran. O tu el cobraràs o te'l cobraran, no? I aleshores la Marta em va demanar un favor, de fer una xerrada per uns favors que amb ella li havien fet. I no et costarà res i tal. I jo vaig anar a fer aquesta xerrada, que era més una xerrada oberta, que és el que porto pitjor, de la meva vida professional. I vaig fer la xerrada i quan vaig acabar vaig tenir la sensació que havia estat un desastre. O sigui, que no havia interessat. Perquè la gent que hi havia... Vaig tenir la sensació que no, o sigui, no els hi va interessar res del que els havia explicat.
Vols dir?
Els hi va interessar, la gran pregunta era el que passava a la Corpo, el canvi de nom de TV3 i 3CAT. I vaig pensar, bueno, però si porto 15 minuts aquí parlant de la meva...
O sigui, d'anècdotes.
I vaig pensar, i llavors, quan va acabar, sí que vaig anar i li vaig dir a la Marta, bueno, fatal, clar, estava ensorrat, perquè pensava, no ha interessat. I llavors em va dir, no, si al contrari, si la gent no comentava. Vull dir, però això que et deia, hauria d'haver dit que no, sí, no vaig poder dir que no, i després et pesa el fet de dir, he fet el ridícul.
Ai...